Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 2:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 2:15 de la nit a Ràdio Estel.
Un espai de ràdio tranquil amb idees que conviden a noves reflexions, amb música que inspira i et motiva a trobar un nou equilibri. És Missatge en una ampolla, l'espai de David Xiscar i Miquel Albert Soler, cada dilluns a la mitjanit, aquí, a Ràdio Estel. Un programa humà, cristià i progressista perquè trobis noves inspiracions. Missatge en una ampolla, els dilluns a la mitjanit, a Ràdio Estel.
Vols estar segur de no perdre mai de vista la teva emissora preferida? Doncs t'ho posem fàcil amb l'app gratuïta de Ràdio Estel per mòbils Android i iPhone. Busca-la a Google Play o a l'App Store, descarrega-te-la i ja ho tens. Ràdio Estel, quan vulguis i on vulguis.
Ràdio Estel. Cerdanya, 104.4.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Hola, bona nit a tots. Ens plau de retrobar-los un diumenge més. Fidels a la cadena Estel Ràdio, Estel Ràdio Principat i el programa Església d'Urgell. Gràcies per ser amb nosaltres. I un diumenge més en el que estem en disposició d'oferir-los el que hem preparat per a vostès. Una entrevista amb la nostra delegada de Mitjans de Comunicació Social, la Cristina Orduña, perquè ens parli de com es viuen aquests mitjans en la nostra diòcesi. Avui, precisament, que a l'Església celebrem la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials. No hi faltarà el recull de notícies de la setmana i la resposta a una de les preguntes que ens fem sobre qüestions litúrgiques, sobre l'Església i sobre la vida eclesial en general. Ens la donarà mossèn Xavier Parés, el nostre col·laborador habitual, doctor en litúrgia. Església d'Urgell és possible gràcies a la Patricia Navas, a la locució, l'Àlex Alsina, al control de so, i Maria Marín, qui els parla, qui dirigeix i presenta aquest espai d'informació religiosa cristiana de la diòcesi d'Urgell. Comencem. I comencem, Església d'Urgell, com cada programa, amb el recull de notícies de la setmana que ens arriben amb el Patricia Navas. Endavant.
La revista Església d'Urgell ha rebut un reconeixement de l'Associació Catalana de Premsa Comarcal pels seus 45 anys de publicació ininterrompuda. La revista n'és membre fundador de l'associació que agrupa la major part de mitjans comarcals de Catalunya i que fa 35 anys que es va fundar. El guardó va ser lliurat en el marc dels actes de la 35a Assemblea Ordinària d'Associats d'aquesta associació i la 10a Convenció de la Premsa Comarcal i Local, que es van celebrar al Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia d'Igualada el dissabte 20 de maig, coorganitzades amb el setmanari La Veu de l'Anoia, que aquest any ha complert 35 anys d'existència. La delegada de Mitjans de Comunicació i directora de la revista, Cristina Orduña, va recollir el reconeixement. La convenció va començar amb el veredicte del 9è Premi de Recerca Universitària Premsa Comarcal, promogut per aquesta associació i per la xarxa Vives d'Universitats. A continuació es va desenvolupar una taula de debat Universitat i Premsa Comarcal, moderada per Joan Cal, el director executiu del Grup Segre, que va comptar amb la participació de diversos ponents. Després, una taula rodona va tractar sobre els joves periodistes i la premsa comarcal, en la qual hi participaren representants de mitjans associats a premsa comarcal. I per acabar, Enric Marín, professor del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura de la Universitat Autònoma de Barcelona, va pronunciar la ponència de Cluenda titulada Crisi del periodisme, comunicació de proximitat i formació universitària. Els monitors de la Fundació d'Esplais Mare de Déu de Núria de les diferents àrees es van trobar a la Vall d'Aran el cap de setmana passat per a organitzar el calendari d'activitats i els grups de treball. El dissabte es va dur a terme l'acte central de la trobada a Viella, l'assemblea ordinària d'aquesta federació, d'aquesta fundació, volem dir, on es van tractar temes del funcionament de la fundació i dels esplais. L'assemblea fou presidida pel president de la fundació, Eloi Villalta. També hi van participar el conciliari, mossèn Joan Pau Esteban, i el delegat de joventut, Lluís Plana. El gruix de la seva activitat va ser preparar el curs de monitors i directors del lleure que es durà a terme a la Casa de Colònies d'Aina la segona quinzena d'agost i també van participar en l'assemblea. Els pobles de Covet, Isona, Conca Dellà i de l'entorn van omplir l'església de la Nativitat de Covet diumenge passat per a celebrar el tercer aplec popular. La missa fou presidida pel vicari general d'Urgell, mossèn Josep Maria Mauri, i els cants foren acompanyats per la coral d'Isona. Abans de l'Eucaristia hi va haver una conferència sobre la representació del rapte de Proserpina en un capitell de Covet, a càrrec del doctor Francesc Fité, professor de la Universitat de Lleida. Mossèn Mauri va destacar la importància de celebrar un aplec com a dia de joia i alegria per donar gràcies a Déu, al creador de tot. En acabar la missa es van cantar els goigs a la Mare de Déu de Covet, que s'han recuperat. El timpà i el conjunt de la portalada del temple de la Nativitat de Covet van ser restaurats i ara llueixen en tot el seu esplendor. Fa un any que es va fer una intervenció de conservació-restauració a la portalada esculpida de l'església, que fou supervisada pel Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya per tal d'assegurar-ne la conservació per al futur. Aquesta església és romànica del segle XII, catalogada com un bé cultural d'interès nacional. És també una de les portalades més originals del romànic català. El bisbat d'Urgell va impulsar la restauració dins del programa Romànic Obert de l'Obra Social La Caixa i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Dilluns passat, a les 7 de la tarda, a l'església de la Sagrada Família de la Seu d'Urgell es van reunir unes 70 persones per a celebrar l'Eucaristia en honor de Santa Rita, que estigué estimada en una bonica imatge en el presbiteri. Presidí l'Eucaristia mossèn Manel Pal, qui comentà la litúrgia del dia, fent ressaltar el misteri de la Santíssima Trinitat i la força de l'Esperit Sant que va marcant tot aquest temps de Pasqua, veient Sant Pau i els seus col·laboradors com recorrien pobles i ciutats per anunciar l'Evangeli de Jesús i anar establint comunitats de creients que acceptaven la fe i també l'anunciaven amb el seu comportament i testimoni. Va ressaltar molt el paper de les dones i va fer referència a Santa Rita de Càssia, dona de fe que va saber trobar Déu en la seva dura realitat i transformar-la amb el seu testimoni. Va concloure la celebració amb la tradicional benedicció de les roses. També dilluns passat es va celebrar la festa de Santa Rita de Càssia a Sanaüja, amb l'assistència de més de 300 persones, molts fidels de Sanaüja i també d'altres indrets dels entorns. Els fidels van participar de la missa en honor de la Santa, celebrada al migdia a l'església del Santuari i Convent de la Mare de Déu del Pla, un conjunt religiós del segle XVIII. El temple es va omplir dels sanaüjencs i de moltes persones vingudes d'altres llocs del bisbat i d'altres indrets de Catalunya. Moltes d'elles van encendre un ciri per demanar la protecció de la santa, advocada dels impossibles. La missa fou celebrada per mossèn Jaume Mayoral i pel diaca mossèn Josep Cava. A l'homilia es va recordar que cal que ens recordem dels impossibles del nostre món i de la nostra societat, com la guerra, la fam, el terrorisme, la violència. I es va demanar a Santa Rita que ens ajudi a lluitar per una família millor, un poble millor, un món millor. Abans d'acabar la missa, el diaca va espargir amb aigua beneïda les moltes roses que els fidels van portar, tal com marca la tradició, i que es depositen a prop de la imatge de Santa Rita. Després, aquestes roses són repartides entre familiars i coneguts per a demanar la protecció i la intercessió de la santa i s'han de guardar durant tot l'any i cal compartir-la amb els que ho necessiten i estimes. Aquesta tradició de les roses recorda el miracle que s'atribueix a la santa, el de fer florir els rosers de l'hort del seu convent a ple hivern, d'aquí que es veneri com a patrona dels impossibles.
Aquest diumenge, solemnitat de l'Ascensió del Senyor, estem celebrant a l'Església Universal la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, amb el lema «No tinguis por, que jo sóc amb tu», tret del profeta Isaïes, capítol 43, verset 5. Tots sabem que el desenvolupament tecnològic fa possible un ràpid accés als mitjans de comunicació. Per altra banda, el Papa Francesc desitja que visquem una comunicació constructiva que fomenti una cultura de l'encontre i que la bona notícia impregni les nostres comunicacions. Una bona notícia que és present, diu el Papa, en la realitat de cada història i en el rostre de cada persona. És amb nosaltres la delegada de Mitjans de Comunicació Social del nostre Bisbat d'Urgell, Cristina Orduña. Amb ella volem conèixer i aprofundir en com es viu aquesta comunicació a nivell de mitjans i a la nostra diòcesi. Bona nit, Cristina.
Molt bona nit a tots.
Contents de tornar-te a tenir aquí, en els nostres estudis.
Molt contenta d'estar aquí entre vosaltres.
I que ens parlis d'un tema tan important com acabem de dir i el que el Papa també està donant molt de relleu. Per això et demanarien, si et sembla, que ens expliquis en quina situació està el Bisbat d'Urgell respecte a comunicació a les altres diòcesis catalanes, per exemple.
Doncs, efectivament, el Sant Pare és una mostra viva de com s'ha de treballar amb el concepte de la comunicació i amb el concepte també de la presència en l'àmbit públic, no? Ell no només fa comunicats o fa encícliques o fa documents, sinó que també ell amb la seva acció, amb la seva gestualitat, amb les seves propostes concretes, puntuals, ens transmet molt vivament com nosaltres des de l'Església hem de treballar la qüestió de la comunicació, no? El missatge d'aquest any en la jornada de la comunicació és comunicar esperança i confiança en els nostres temps, no? I es cita un verset d'Isaïes, no tinguis por perquè jo estic amb tu. I certament jo crec que l'actitud del Sant Pare ens porta a enfrontar-nos o a dialogar amb la realitat sense aquesta por de que ens donaran un cop al cap, no?, per dient el que diem, no? Des d'aquest sentit, doncs, nosaltres, a la delegació de la que tu formes part i la ràdio és un dels puntals, intentem sempre evangelitzar i treballar des del concepte de l'acció, no? Sent naturals, sent propers, sent autèntics, veritables. I jo penso que hem fet una gran feina a la nostra diòcesi. No vull dir que altres diòcesis no ho hagin fet, al contrari, tots portem el nostre propi ritme, hi ha diòcesis més importants, hi ha diòcesis a nivell d'espai, de territori, de volum, de persones que la integren, de fidels, però, sens dubte, la nostra diòcesi té un element que és un element distorsionador, però que també és un element que ens aporta molta riquesa, que és que el bisbe és també el copríncep d'Andorra, no? Aquesta vessant fa que nosaltres, a nivell de comunicació, sempre haguem estat molt rics, no?, i que ens puguem posar al costat de delegacions de comunicació d'altres bisbats molt potents, com el de Barcelona, no? Per què? Perquè tenim un volum de treball bastant alt. Nosaltres tenim molta implicació a la xarxa social, segurament som el bisbat que té més presència a les xarxes socials de tota la Conferència Episcopal Tarraconense. Estem publicant constantment al Twitter institucional, a YouTube, fem vídeos, a les nostres fotografies quan hem de fer un àlbum important per compartir amb mitjans o per compartir amb altres persones, fem Flickr, que també és una xarxa social. Treballem amb l'Instagram i estem intentant també fer els nostres pinitos a Pinterest, tot i que és una xarxa social, doncs, molt concreta i molt per un sector de població molt femení i molt concret, no? Aquesta és la part,
també vídeos, diguem, no? També
clar, vídeos, a YouTube, sí. També. És una part molt important. Per què és important avui? Perquè avui la nostra presència pública s'articula a través de les xarxes socials. Però no oblidem, tampoc, que nosaltres tenim un full dominical obert des del 1921. És a dir, som dels pioners, per no dir el més vell, no? A part de Vic i de Girona, que són dels també més antics, no? Nosaltres som un full diocesà molt antic. També tenim la revista, el butlletí oficial, que encara és més antic. En fi, la pàgina web, per suposat, que nosaltres vam començar als anys 90 ja a tenir pàgina web. Què vol dir això? Que nosaltres hem fet tenim un llarg recorregut, una tasca molt important. El nostre company que porta la web s'està queixant, el sento, per aquí els micròfons, no? Perquè diu que no en parlem prou, però certament nosaltres utilitzem les nostres eines de manera molt pragmàtica, no? La nostra pàgina web és segurament l'eix vertebrador de la comunicació i a través d'aquesta pàgina web doncs, distribuïm informació a través de les xarxes socials, a través de les revistes, de les publicacions en paper, no? Què vol dir això? Que nosaltres estem presents en pràcticament tots els actes més o menys importants, i si no, procurem que els nostres sacerdots, persones laiques que estan implicades, compromeses, des de la delegació de joventut, des de la delegació d'ensenyament, que són les que són més actives, ens enviïn material, informació del que fan, de les seves activitats, i intentem estar molt presents. No? Aquest any, la nostra revista Església d'Urgell compleix 45 anys des de la seva primera publicació, l'any 1972, de la mà de la Dolors Majoral, que va ser l'inotipista i l'encarregada per ordre del bisbe Joan Martí, no? I n'estem molt contents. Hem rebut una menció, un reconeixement per part de l'Associació de Premsa Comarcal enguany, no? Ara fa unes setmanes, i la veritat és que per nosaltres és un goig poder dir que mantenim la revista malgrat la crisi que viuen els mitjans de comunicació, perquè també som molt conscients que
la premsa escrita, diguéssim.
Que la premsa escrita, el paper, té el seu lloc, té el seu paper, té el seu indret, té el seu propi espai, no? Això no vol dir que, com tu saps perfectament, doncs treballem en diverses àrees. L'àrea de la ràdio, que hi posem molta cura, perquè doncs, justament només al programa Església d'Urgell, sinó també programes que ara ja són històrics, segurament, a la cadena Estel, com a la taula de l'Evangeli, que tu mateixa coordines i dirigeixes, i d'altres programes que nosaltres hem intentat sempre participar en tot el que sigui la comunió de l'Església a través dels mitjans, no? Des dels nostres mitjans, que també som justets, no? Perquè nosaltres som, doncs, som quatre persones de la delegació, més algunes persones que a vegades col·laboren amb nosaltres, no? Llavors això fa que, o tres persones i mitja, no sé com dir-ho, però fa que realment la tasca sigui molt multidisciplinar i ens haguem d'esforçar molt per estar al costat de les persones. I crec que, bueno, mitjanament ho aconseguim bastant, no? Sí, només sí. Per tenir una dada, perquè sí que m'ho volies preguntar, sí. I m'ho preguntaràs.
Sí, a veure si ho
endevines. Només per tenir una dada, pensem que a YouTube, que a una persona d'una edat, d'un rang d'edat alt, li pot semblar que és una xarxa social que amb ell no li toca, doncs direm que des de la seva posada en funcionament a YouTube, es va posar en marxa el 2010, en 7 anys hem tingut més de 45.000 visualitzacions de vídeos, no? Nosaltres a través de YouTube, a través de les xarxes socials també podem fer streamings. Què vol dir? Que actes puntuals com Canòlic Music,
per exemple, Canòlic Music.
El Canòlic Music, doncs nosaltres estem enviant aquesta senyal en directe a través de televisions, de ràdios, no? Llavors, ens intentem mantenir al màxim en òrbita, en màxim nivell, tot i que som quatre persones, no? El que dic, i exigeix molt de nosaltres, sí. De tots, perquè hem de ser molt multidisciplinars. Un dia hem de fer una foto i un altre dia hem de posar un vestit molt correcte per assistir, no, als actes del copríncep, i sempre hem d'estar tots molt pendents d'uns dels altres per poder estar el que ens exigeix també la nostra comunitat cristiana, no? Perquè la nostra comunitat és molt dispersa, la del bisbat d'Urgell, la nostra diòcesi, no vull dir que siguem pocs, però realment pel territori tan gran,
sí,
que hi ha,
sí, l'ampliació, sí, del territori, més gran diòcesi de tota Catalunya.
Catalunya, sí. I la població és segurament no és la de Barcelona, ni molt menys,
no,
ni és la de Tarragona.
Més aviat no.
Tenim una extensió de 7.000 quilòmetres quadrats i una població d'uns 200.000 habitants, 215.000 habitants. Clar, això significa que amb 363 parròquies hi ha molta activitat a la nostra diòcesi, sí. I queda com molt desmembrada, molt aïllada, sí, sí. Molt allunyada una de l'altra. La nostra diòcesi és molt àmplia, no? Què vol dir? Que nosaltres, utilitzant les xarxes socials i utilitzant tots els mitjans de comunicació que tenim al nostre abast, doncs fem que estiguem tots més cohesionats, no?
Podries dir que has acabat ja amb la relació de mitjans amb els que compteu?
Sí,
molt bé. Doncs per què no ens dius què et sembla tu, com ho viviu també, com ho vivim des de la delegació, el missatge que ens vol transmetre el Sant Pare, doncs amb aquesta jornada mundial?
Jo penso que el Sant Pare en sap molt, eh?
Sí. Extraordinari.
és extraordinari. La veritat és que jo crec que posa davant nostre un moment especialment significatiu. Estem en un canvi de paradigma social, comunicatiu, no? Però també de relacions entre les persones, i crec que quan ell parla de confiança i esperança en la veritat, i això en el marc de l'era de la postveritat, no? I és molt important que tinguem en compte que quan nosaltres obrim els ulls a la llum, quan nosaltres enfoquem el que realment és important, que és la veritat, es desenfoca el que no és veritat. Sempre hi ha hagut post-veritat, sempre hi ha hagut maquillatge de la veritat. Ara, doncs, és més fàcil maquillar perquè hi ha moltes maneres de parlar amb mitges veritats, no? Però el Sant Pare ens demana que siguem confiats, que tinguem esperança en que sempre, com diu la Bíblia, no? Sempre hi ha la llum present, no? Quan Déu diu que es faci la llum, vol dir que nosaltres integrem a dintre nostre aquesta veritat, aquesta llum, i que si la fem possible, si la expressem, si la vivim i la manifestem a través dels nostres mitjans, doncs també estem fent un gest molt important perquè la humanitat sigui més conscient d'això, no?
Ens estàs parlant d'una experiència personal i també a nivell de delegació, no, Cristina?
Efectivament. Uh-huh. Jo crec que tots nosaltres, l'Àlex, que en aquest moment està a les vies de so, per exemple, tu, el Miquel, jo, som peces, no?, que estem sempre observant allò que és millor, no només per la nostra delegació, sinó pel conjunt de la informació i de la projecció del bisbat, perquè la veritat es manifesti i sigui clara i neta i ens ajudi a tots, no?
El que ressona molt de la pàgina web del Bisbat, així comentari ja per acabar, si et sembla, i tu també pots fer l'aportació que vulguis, és que, per exemple, la nostra pàgina web, jo quedo meravellada, ara ho miro objectivament, no com implicada, que està contínuament al dia. L'última notícia ja està penjada. Jo l'altre dia li deia a l'Àlex, algun dia penjarem algun acte que no s'ha fet encara. I rèiem tots dos per dir, però com és possible que ja estigui circulant això a la web?
En aquest sentit, jo haig de dir que tenim dos integrants més a la nostra delegació que no es veuen i no estan dins del llistat de treballadors, però que crec que són peces clau, molt importants. Tres, jo diria. Un són tots els rectors, tots els sacerdots, sí, que estan pendents de nosaltres i que ens envien el seu material, que estan amatents, que quan els hi demanem ens envien una foto, que ells saben que nosaltres comptem amb ells i que ells poden comptar amb nosaltres. A vegades ens podem despistar, però sempre estem molt pendents. I també jo crec que la percepció, la poca distància que posa el senyor bisbe en treballar com a redactor mateix, com a perceptor d'una realitat i transmissor del seu secretari, jo crec que tots fem una pinya, que tots fem una petita part d'aquesta feina i que fem un gran equip.
Doncs ho hem de deixar aquí, malauradament, Cristina, perquè ens encanta escoltar-te i que ens expliques coses, perquè n'hi ha moltíssimes més per explicar, però el temps, ja saps que en ràdio, tu millor que ningú saps que arriba a un límit. Doncs t'agraïm moltíssim, de debò, que ens hagis parlat tan bé i tant d'aquesta Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, i esperem que tornis per aquí un altre dia.
Quan vulgueu. Una abraçada cordial a tots.
Gràcies, Cristina.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I ja apropant-nos al final del programa, és el moment de fer la pregunta per obtenir la resposta sobre temes de litúrgia, sobre temes de l'Església i de la vida eclesial en general. I per a fer-la i també per respondre-la, comptem amb la col·laboració, com no, d'una persona que és assidu també a donar respostes aquí a l'Església d'Urgell, que és mossèn Xavier Parés, doctor en litúrgia i delegat de litúrgia de la nostra diòcesi. El saludem. Bona nit.
Bona nit.
Mossèn Parés, gràcies per ser aquí. La pregunta és, litúrgicament parlant, quins instruments musicals es poden tocar durant les celebracions de la missa, funerals, bateigs, casaments, dins l'Església? Què ens diria?
Bé, doncs es poden tocar molts instruments, no? Però la celebració sempre litúrgica és joiosa i, per tant, suposa doncs, que es canti, que es toqui, que hi hagi molta alegria. Per tant, cant i música doncs, formen part de la celebració. També forma part de la celebració el silenci. També és bo que hi hagi algun moment de silenci, inclús, això que pregunteu sobre els instruments, també que hi hagi algun moment de silenci en què s'escoltin instruments musicals, sobretot l'orgue. L'orgue és l'instrument litúrgic per excel·lència. La nostra litúrgia és sempre cantada i és una litúrgia doncs, que va acompanyada sempre del gran instrument que és, diguéssim, de tota la vida, no? L'orgue. L'orgue omple, l'orgue és l'instrument litúrgic per excel·lència. Però la música doncs, no s'acaba amb l'orgue. Podríem dir, també hi podrien haver d'altres instruments. I aquests altres instruments també són acceptats per l'Església. Això ja la Sacrosantum Concilium, recordo que va parlar d'això, de la música, i va dir que es tingui en compte que l'orgue és el principal dels instruments, no? Però que també està acceptat que hi hagin altres instruments, encara que no siguin l'orgue. I, per tant, doncs hi ha d'haver una diferència entre les misses dominicals, que són molt cantades i amb molta música, de les misses resades dels dies ferials, no? També això suposa una formació musical. Es poden admetre instruments, diguéssim, a judici dels bisbes. El Vaticà II, la Sacrosantum Concilium, és molt ampli i deixa també molta llibertat a que les conferències episcopals puguin adaptar, perquè a l'Àfrica, per exemple, potser no hi ha tant orgue i hi ha més altres tipus d'instruments musicals que acompanyen també la litúrgia. I, per tant, els bisbes és els que han de determinar una mica. Però han de ser sempre instruments que siguin pràctics o aptes, sí, podríem dir, per l'ús sagrat de la litúrgia. Hi ha l'harmònium, també, que acompanya, inclús ara hi ha l'orgue electrònic, però aquests sempre són, diguéssim, secundaris. Sí. Sempre hi ha l'orgue de tubs, que és el principal instrument. I llavors pues, s'ha de vigilar molt, admetre també altres instruments, però
per exemple, la guitarra, què?
La guitarra, per exemple, el violí, sobretot, sí, el cello, la flauta, instruments clàssics, diguéssim, de música tradicionals de cada regió, de cada país, també guitarres, sí, també guitarres i altres instruments més populars, sempre que es toquin amb dignitat, això sí, amb dignitat i que ajudin a la participació dels fidels. És molt diferent una missa de nanos o de joves que una missa, diguéssim, de gent gran, no? Per tant, una missa de joves hi pot haver instruments musicals. Hi ha un document que es diu Musicam Sacram que parla també d'aquests temes, no? I llavors, pues, hi ha una normativa en aquest document sobre el cant i sobre la música. De normativa sobre el cant n'hi ha molta. Ara, sobre els instruments musicals, potser podríem dir que no hi ha tanta. Però hi ha uns criteris, això sí, uns criteris que són, per exemple, que el criteri de l'estètica, el criteri de la litúrgia, sí, sí, el criteri de la pastoral, que són els que s'han de tenir en compte a l'hora de posar nous elements musicals dintre de la celebració. Això és el que penso que cal tenir present.
D'acord. Doncs moltes gràcies per aquesta pregunta, per aquesta resposta a la nostra pregunta i fins a un altre programa.
Si Déu vol.
Gràcies. Ens apropem ja al final del programa, però abans d'acomiadar-nos els oferirem tres dades d'agenda. Concretament que demà dilluns s'iniciarà el 39è pelegrinatge diocesà a Lourdes fins al dijous, dia 1 de juny. I que el proper dijous, dia 1 de juny, tindrà lloc la darrera catequesi pasqual amb una reflexió musical, la nit fosca de Santa Teresa de Calcuta, a càrrec del francès Xavier Galindo, al casal parroquial de la Seu d'Urgell. I finalment, que dissabte vinent, dia 3 de juny, a la casa del bisbat de la Seu d'Urgell, tindrà lloc el lliurament de premis del concurs bíblic a partir de 2:15 del matí. I ara ja sí, el programa d'aquest diumenge s'acaba. Encantats d'haver comptat amb la seva companyia. Els esperem, si ho desitgen, diumenge vinent. Comptem de fer-los arribar més informació del nostre Bisbat d'Urgell. Que passin una bona setmana. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.